Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En Pedri, com a nom propi de la jornada, després que el Canari hagi signat l'ampliació i millora de contracte que el vincula al Barça fins al juny del 2026, amb una clàusula rècord de 1.000 milions d'euros. De seguida escoltem a Pedri i també a Laporta. Acaba de finalitzar l'acte de presentació d'aquesta renovació de contracte. Ens espera un diumenge intens amb l'Urana, primer amb l'assemblea de compromissaris del Palau, que arrenca a primera hora de la tarda i en la que s'hauran d'aprovar els números, el finançament de 1.500 milions que la Junta demana per l'Espai Barça i la reforma de diversos articles dels estatuts. Veurem si Laporta té el suport dels socis en tots aquests punts o si en algun s'aixeca majoritàriament la targeta vermella del no. En la prèvia de l'assemblea ha reaparegut l'expresident Bartomeu amb entrevistes als diaris esportius catalans per defensar la seva gestió al capdavant del club i per traspassar-li la culpa de tot als efectes de la pandèmia. Després l'escoltarem també. Primer assemblea i després futbol. Torna a la Lliga, diumenge a les 9 de la nit, Barça-València, ja amb el 100% de l'aforament permès al Camp Nou. Ansu Fati podria ser titular i el Kun Agüero podria tenir els seus primers minuts de blaugrana. A l'Espanyol, la notícia és el retorn, entre cometes, de Dani Sánchez Llibre al club per convertir-se, la seva empresa, Dani, en el patrocinador del futbol base. A l'Espanyol, que rebrà el Cádiz dilluns. Atenció que durant el programa donarem una entrada doble per anar a aquest partit. Així que esteu atents a l'antena d'Esports COPE. A segona, el Girona rep demà el Huesca a les 4 de la tarda. El Girona en zona de descens. Atenció que Estuani, amb molèsties a les cervicals, no s'ha entrenat avui i és dubte per aquest partit. A la primera federació tenim clàssic de filials. Demà a la nit a Valdebebas, Real Madrid-Castilla-Barça B. A la Champions femenina, victòria del Barça ahir al camp del Coge danès per 0-2 en un partit més complicat del que estava previst. En bàsquet, avui torna a jugar el Barça, partit d'Eurolliga a la pista del Mònaco. L'Uni Girona va aconseguir ahir una bona victòria a la pista de l'Esquio Italia per 68-76. En handbol, victòria del Barça a la Champions davant del Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual, que va ser rebut com es mereix pel Palau. Els blaugranes es van imposar per 36-32. En tennis, a Indian Wells, Paula Badosa es planta a semis després de derrotar a Kerber en quarts de final per 6-4 i 7-5. I estem pendents també avui de la primera jornada del Rally Catalunya que transcorre per terres tarragonines. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia a Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem sobre el Barça-València de diumenge. Creieu que el Barça guanyarà fàcil el 20%, que guanyarà justet el 20%, que empatarà el 20% i que perdrà el 40%? En clau espanyol, el partit contra el Cádiz és dilluns, us preguntem si esteu motivats per anar-hi. Sí que ho esteu al 72%, no al 28%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, antes de nada, hoy es un día muy feliz para mí por renovar con el Barça el club de mis sueños, pero antes de nada pues quería acordarme de mis amigos de La Palma que que están pasando una situación muy, muy difícil y quería mandarles mucha fuerza a ellos, que creo que les va a venir bien y lo que en lo que podamos ayudar, pues lo intentaremos y que saldrán adelante pronto. Y nada, pues como digo, creo que gracias al Presi y a todo el club, pues estoy muy, muy contento de estar hasta 2026 y espero que sean muchos años más y la verdad que muy contento por estar aquí.
Pedri, vinculat al Barça fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions. Fa pocs minuts ha finalitzat aquest acte de presentació d'aquesta renovació, millor ampliació de contracte a l'Auditori 1899 del Camp Nou. Allà hi ha l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Explica'ns una mica com ha anat l'acte, que hem vist a Pedri. Bé, és un xaval bastant fred i un president bastant emocionat, hem vist.
Sí, sí, és que a més ho ha dit, Laporta en diverses ocasions, que estava molt emocionat, que estava molt feliç, que avui era un dia històric a Can Barça. De fet, ha arribat a dir que és el més feliç des de que torna a ser president en aquesta segona etapa, juntament amb el títol de la Copa del Rei. Continuo aquí a l'auditori, a les pantalles veig Pedri 2026, amb el hashtag Dream Team renovat. Han volgut celebrar aquesta ampliació de contracte del jove de només 18 anys. Ha estat un acte on l'han acompanyat el president i tota la plana major, a Pedri, que ha signat fins al 2026, amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, la més alta de la història del club. Ha superat fins i tot a Messi, que es va quedar amb 750, i a Griezmann, que va ser la segona més alta, de moment la segona més alta, amb 800 milions d'euros. Pedri anava amb un tratge fosc, l'hem vist molt somrient, feliç, acompanyat dels seus pares, Fernando i Maria Rosario, que avui s'han pogut escapar de Tegueste, han pogut deixar el bar en mans d'uns familiars, perquè ja saps que ells continuen amb el negoci familiar. També hi era el seu germà Fer, amb qui conviu Pedri a Barcelona. De fet, és cuiner i és qui li porta una mica la dieta a Pedri des que va arribar l'any passat aquí a Barcelona. I el seu representant, Héctor Peris. Ha fet gala a Pedri de la seva solidaritat, ara l'escoltàvem, s'han recordat de la gent de La Palma, que ho està passant molt malament, i també ha fet gala de la seva humilitat, un cop més. En un any en què ha explotat, Pedri ha superat amb escreix totes les expectatives. S'han recordat de la seva família, els que et comentava, que estan a primera fila, que sempre el fan tocar de peus a terra. Escolta.
Sí, és verdad que todo ha pasado muy, muy rápido, pero yo creo que lo gestiono gracias a estas tres personas que tengo aquí delante, que son mi madre, mi padre y mi hermano. Ellos siempre pues me ayudan a tener los pies en el suelo y en todo a diario pues me dan consejos, y la verdad que les estoy muy agradecido por todos los consejos que me dan, y creo que si no estuviesen ellos aquí pues no estaría aquí sentado.
Hi ha hagut un moment divertit, que és quan la porta, l'escoltem, ha tingut un petit lapsus.
Fue espectacular, hasta el cura era del Barça. O sea, no me extraña que Messi... Que Pedri, pues caram, sigui del Barça.
Home, és molt bo, però de moment no tan com Messi, no, Helena?
Sí, ha sigut el moment estrella, podríem dir, d'aquest acte de renovació de Pedri, quan la porta... Anava a dir Pedri, no?, i se li ha escapat al Messi, s'ha generat una mica de rebombori aquí a l'auditori. Era una anècdota que estava explicant el president, que ja l'hem vist en imatges en els últims mesos, que és que en la seva primera etapa la porta va visitar Tegueste, que és el poble de Pedri, de la seva família, i el mateix Pedri, de nen, li va demanar que li signés una samarreta del Barça al president, i comentava a la porta que allà tots eren del Barça, que fins i tot el mossèn, i que per això Pedri, però li ha dit Messi, va néixer tan culer allà a la seva localitat de Tegueste.
Ha estat el lapsus de la porta, però després Pedri sí que s'han recordat de Messi.
Sí, perquè és agraït, Pedri, i quan li han preguntat, ell, Pedri, està entre els 30 nominats a la Pilota d'Or, però quan li han preguntat directament tu qui creus que es mereix aquest trofeu, ell ho ha tingut clar, una persona que l'ha ajudat molt al vestidor del Barça.
Yo no tengo que decidir eso, pero bueno, quien lo decía, creo que tendrá lo creo que los gustos que tenga pues el personal que lo decida, y la verdad que para mí pues yo se lo daría a Leo por todo lo que me ha ayudado en este club, y la verdad que para mí, siempre lo he dicho, que es el mejor del mundo.
Segurament, però, el titular de la roda de premsa, Elena, no té a veure amb Pedri, sinó amb la batalla entre Laporta i Bartomeu. Després escoltarem a Bartomeu, que ahir va voler defensar la seva gestió al capdavant del Barça, i avui esperàvem si Laporta li contestava alguna cosa a Bartomeu.
Sí, d'entrada, Laporta no volia entrar massa en detalls ni entrar a valorar les declaracions de Bartomeu, perquè deia que avui era un dia històric a Can Barça i que no volia carregar-se aquest dia tan important pels culers com era la renovació de Pedri fins al 2026. Però podríem dir que aquesta prudència li ha durat uns segons, perquè en aquesta mateixa resposta, després Laporta ha passat a l'atac i ha carregat amb duresa contra Bartomeu, contra la gestió del seu predecessor i contra el desastre, diu, que ha deixat el Barça.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que, bueno, la magnitud del desastre que hizo, o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no? Y ha de asumir sus responsabilidades.
Doncs per no voler contestar, diu-n'hi-do, al pal de Laporta a Bartomeu. Tornant al tema Pedri, també s'ha parlat molt en aquesta roda de premsa d'una de les xifres que més criden l'atenció d'aquesta renovació, que és la clàusula que comentaves de 1.000 milions.
Tu quan creus que val, Pedri?
Home, molt. No tant com 1.000 milions, però ara mateix val molt, sobretot pel que és i sobretot pel que serà.
Doncs Laporta ha dit que els 1.000 milions d'euros és el valor del contracte, però que Pedri val molt més. Ha deixat clar que aquesta clàusula inèdita històrica al Barça és un missatge del que volen amb Pedri, que la intenció del club és que es quedi tota la vida al Barça.
Que lo queremos toda la vida el Barça. Este es el mensaje principal que da sentido a esta cláusula, pero Mateo, si vols. Ese es el valor que se pone en el contrato, pero Pedri vale mucho más, pero mucho más.
I encara escoltarem, Elena, un darrer document de Mateu Alemany, perquè aprofitant la seva presència també en aquest acte, se li havia de preguntar per d'altres operacions obertes, Ansu Fati, Dembélé, a veure com estan Sergi Roberto, no?
Sí, d'Ansu Fati ha respost Laporta, ha insistit que estan negociant, que estan treballant bé i que esperen que tot arribi a bon port. Ja saps que Jorge Méndez va venir a Barcelona, però per reunir-se amb Ansu Fati, que el Barça voldria tenir tancada després de la de Pedri la millora i ampliació del contracte del nou 10 del Barça. Se li ha preguntat després directament al director de futbol, a Mateu Alemany, per com estan les renovacions de Dembélé i Sergi Roberto. Diu que la percepció és que els dos futbolistes volen seguir, que estan en converses, però que no és fàcil perquè la situació econòmica, ja ho sabem tots, és molt delicada i que els jugadors han d'entendre que s'han d'ajustar a uns paràmetres econòmics i això no sempre és senzill.
Cada jugador coneix la situació i la voluntat del club. Us puc dir que molt de jugadors ja fa temps que estem parlant. La situació no és fàcil perquè s'ha d'entendre que, com tot coneixeu, i les dades les teniu tots, i molt, de molt recents, la situació econòmica del club és molt complicada, situació en què en altres èpoques potser s'haguessin resolt molt fàcil, avui no és tan fàcil perquè hem d'ajustar i els jugadors han d'entendre això, a la vegada que nosaltres els hem de convèncer, i per tant aquest balanç entre la nostra voluntat de renovar i el desitjos lògics i professional dels futbolistes és aquest equilibri que és complicat en aquests moments donada la situació financera general del club. Sí que tenim la percepció que tots es cauen, si no només aquest dos, hi ha bastant més. El més important és tenir la percepció que la tenim, que els futbolistes volen continuar al Barça, i després amb els seus agents, lògicament, es defensa els interessos del judo, i a nosaltres ens toca ajustar salaris i ajustar situacions, precisament per la situació global del club i perquè no volem que en el futur ens trobem en situacions prescudes. No? Llavors s'ha d'entendre que els processos són una mica més llargs i més difícils que altres moments.
Un Ansu Fati, Elena, que podria ser ja titular en el partit de diumenge contra el València. Quina és l'última hora esportiva de l'equip de cara a aquest partit?
podria ser titular, sí, per primera vegada aquesta temporada, després de participar en els tres últims partits, recuperat ja de la lesió. Demà Koeman acabarà de decidir, ja saps que el tècnic no parlarà fins la una del migdia, i les notícies passen per altres noms propis. El Kun Agüero també pot debutar, 4 mesos i mig després de ser presentat el 31 de maig, queda lluny, ja, aquella data. El dimecres, ja ho saps, va disputar 30 minuts a l'amistós d'entrenament contra el Cornellà, va marcar un gol, va acabar amb bones sensacions i demà podria tenir l'alta mèdica. Es va lesionar el dia 9 d'agost al bessó intern de la cama dreta. Per contra, seran baixa Araujo, Pedri i Dembélé. Ha dit Pedri que no es marca una data de retorn, que s'ha d'anar a poc i prudència, igual que Araujo i Dembélé. A dia d'avui no està clar que cap dels tres arribi al clàssic del diumenge 24, ja ho veurem. Rebrà també l'alta mèdica Alejandro Valde, ja saps que patia una lumbàlgia des del dia del Granada, el 20 de setembre, però Alba està al 100% i en principi serà titular Jordi Alba. Des també està ok, avui no ha entrenat perquè ha tornat d'estar amb la seva selecció, amb els Estats Units, amb qui va marcar un golaç la matinada del dimecres contra Colòmbia. El Camp Nou recuperarà el 100% de l'aforament en un dia en què Koeman tornarà a començar a jugar-se el crèdit. Hi ha tres partits importantíssims, València, Dinamo, Real Madrid. Dues setmanes després s'haurà la banqueta i la setmana anterior a l'aturada per seleccions la veritat és que ho va tenir molt complicat, eh? Dues derrotes, 3-0 Lisboa i 2-0 el Wanda Metropolitano.
Tens la Loto com en pensada o què?
No, però si me la demanes ara mateix me la penso i te la vaig cantant. Mira, Ter Stegen a la porteria, en defensa tenint en compte que és baixa Araujo i que Dest només tindrà un entrenament, aposto per Mínguez al lateral dret, Jordi Alba al lateral esquerre, l'eix de la defensa Piqué, Eric García, al mig del camp Busquets, De Jong, Gavi, Sergi Roberto, i a dalt Ansu Fati i Memphis.
Perfecte, Ansu Fati a l'11 titular. Molt bé, m'agrada aquesta alineació. Condis, gràcies per tot, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Adéu, de seguida l'última hora del rival.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valde Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El rival és dels importants, eh? Visita el Camp Nou el diumenge al València. Hugo Ballester, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo va a llegar este Valencia al Camp Nou de la mano de Bordalás, que ha reilusionado a la afición, ¿no, Hugo?
Sí, lo ha hecho, pero llega necesitado. El Valencia ha sumado 2 de los últimos 12 puntos posibles, 4 partidos, 2 derrotas, 2 empates, los 2 últimos consecutivos contra el Athletic Club y contra el Cádiz. Segundo partido consecutivo a domicilio. Eso es cierto que ha habido un parón de por medio por los compromisos internacionales, que le ha venido francamente bien a Bordalás para recuperar efectivos. Gaya, Soler y Cheryshev reaparecerán 3 semanas después de estar apartados de los terrenos de juego por lesión. Y el que no va a llegar, que estaba también en esa terna, es Thierry Rendal, el lateral derecho portugués, que tenía una pequeña rotura algo mayor que la de los 3 anteriores en los isquios y finalmente no ha trabajado en toda la semana con el grupo y no va a estar en ese partidazo del domingo en el Camp Nou.
¿Está dibujado el 11? ¿Lo tienes perfilado, Hugo?
Sí, yo creo que solo hay una duda en el interior izquierdo. Bordalás tenía en mente poner doble lateral en su visita al Barça con la opción de Lato y la vuelta de Gaya, incluso también con Fulquier si fuera necesario, pero se ha lesionado Toni Lato, lo hizo hace 2 sesiones con molestias también en los isquios, y eso va a impedir, junto con la lesión de Thierry Rendal, que pueda doblar el lateral en banda izquierda. Fulquier ocuparía finalmente el lateral derecho y sería Gaya el que ocupase el lateral izquierdo. Como digo, la duda en el interior, si Hugo Duro o Cheryshev, yo apostaría por el futbolista cedido por el Getafe, y el 11 sería el siguiente, formado por Ziles en la portería, Fulquier, Paulista, Diakabi, que suplirá a Omar Alderete en el eje de la zaga por sanción, y Gallá en defensa, doble pivote para Daniel Bass y Hugo Guillamón, las bandas para Carlos Soler y el mencionado Hugo Duro, engancharía a Gonzalo Guedes y reaparece tras sanción, no estuvo en el Carranza, en la punta del ataque, Maxi Gómez.
Muy bien, ¿y la sensación en Valencia de que este año puede estar un poco más barato puntuar en el Camp Nou que otras temporadas o qué?
Bueno, es cierto que lo recordarás, el Valencia, a pesar de su mala trayectoria en las últimas temporadas o tiempo atrás, siempre ha competido en el Camp Nou. Recuerdo un partido con Paco Ayestarán en el que logró puntuar, un Paco Ayestarán que ha sido de los peores técnicos que ha tenido el Valencia en las últimas temporadas. Siempre ha competido, como digo, en Camp Barça, y yo creo que tal y como está el Barça actualmente, pues evidentemente en la mente de todos, lo ha dicho el propio José Luis Gallá, está la de ir a ganar, a sumar los tres puntos, primero por la necesidad imperiosa del Valencia, como te contaba, y segundo por el estado del Barça. A pesar de ello, hemos visto el gran nivel de jugadores como Eric García, Busquets o Gavi, incluso Sergi Roberto en los últimos compromisos internacionales con España. Regresa el Kun Agüero a la convocatoria. El Barça tiene una buena plantilla, tiene un buen once, y nunca es sencillo jugar a pesar del momento de forma que vive el equipo de Ronald Koeman. Así que con optimismo, pero siendo conscientes que la pelota será para el Barça y el Valencia tendrá que aprovechar las pocas oportunidades que tenga para finalizar.
A ver cómo se da. Hugo, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy grande, Joan.
Doncs això, que ha reaparegut l'expresident Josep Maria Bartomeu. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Ho ha fet a 3 dies de l'assemblea, bàsicament per defensar la seva gestió.
En 3 entrevistes publicades als diaris esportius, surt de l'anonimat o del silenci Bartomeu, assegurant que la seva va ser una gestió, textualment diu, seriosa i responsable. Desmenteix els números que va donar l'actual directiva la setmana passada. Segons ells, el deute net és d'uns 500 milions i no de 1.300, com va dir Reverter. I a més diu que l'únic culpable de la situació del club va ser la Covid, que va provocar la baixada dels ingressos.
Hasta el 14 de marzo de 2020 ha sido una gestión que no lo dimos nosotros, lo dice la Liga y los auditores, ha sido una gestión impecable donde hemos ganado dinero todos los años, pero que a partir de la disminución de ingresos preocupa el Covid, pues cambia totalmente la fotografía. Y este es lo que queremos explicar, que el impacto del Covid es enorme en el Barça.
Considera que altres grans clubs europeus han pogut sortejar la Covid amb ampliacions de capital i altres mètodes que el Barça no pot fer servir perquè no és societat anònima, i justifica que la massa salarial pujava com els ingressos, encara que reconeix que van arribar a estar molt al límit.
En los últimos años el Barça siempre hemos ido al límite. Hay unos parámetros que fija la Liga, que fija la UEFA, de límites salariales, y bueno, pues el Barça hemos estado siempre al límite, bueno, intentando siempre tener el mejor equipo posible, los mejores jugadores posibles, que ellos también tuviesen, por supuesto, un beneficio del incremento de ingresos, porque todo el mundo participa, y es normal que de ese incremento de ingresos, de esa bonanza económica, pues participemos todos.
També desmenteix Ferran Reverter aquella afirmació que va dir que si el Barça hagués estat una societat anònima, estaria en risc de fallida quan va acabar el mandat de Bartomeu.
Está muy bien decirlo porque es un mensaje muy alarmista, pero no es cierto. En el caso del Barça tenemos muchos activos. El Barça tenemos activos patrimoniales, activos de futbolistas, activos digitales, comerciales, que tienen un valor en balance, bueno, pues un balance muy bajo, que a valor de mercado sería muy alto. Por lo tanto, en cualquier caso es imposible que el Barça esté en causa de disolución.
I un altre dels titulars assegura que va ser una mala decisió deixar marxar Messi.
Se lo preguntas a la persona que durante el verano del 20 intentó que Messi no se fuese del club, porque yo he siempre defendido y he pensado que es imprescindible que Messi esté con nosotros, que estuviese con nosotros, no solamente por su capacidad y por ser el mejor jugador del mundo y por su aportación deportiva, sino también por su aportación pues, económica e institucional. Porque Messi representa mucho más que el futbolista que enamora y que es el mejor del mundo. Representa mucho más que esto.
També ha opinat respecte a l'assemblea de diumenge. Creu que l'article 67 dels estatuts, el referent a les pèrdues del club, no s'hauria de suspendre sine die, sinó que s'hauria de marcar un límit.
Molt bé, ara de seguida obrirem el debat Esports Cope, però avancem la presència uns minuts al programa del Toni Freixa per comentar un parell de coses més de caire institucional. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
La Junta actual parla de gestió nefasta i exposa uns números catastròfics. Bartomeu parla de gestió seriosa i responsable i pinta uns números molt diferents. Amb què ens hem de quedar, Toni? Que, clar, les coses no són ni blanques ni negres, però poden ser gris fort o gris fluix, segurament, no?
Efectivament. Ho has dit tu. O sigui, segur que tothom sap entendre que cadascú tira cap a la seva banda, no? La Junta actual ha volgut fer un tancament amb unes provisions de depreciació de jugadors i de procediments judicials que el propi auditor ja ha dit al seu informe que podien no haver-se fet, però s'admeten, són legals tancar amb aquestes pèrdues, i lògicament la Junta sortint defensa la part bona del seu mandat, que també segur que existeix. En tot cas, des del meu punt de vista, jo crec que el que el Barça necessita ara no és donar medalles o repartir càstigs, sinó gestionar un club que està amb serioses dificultats. Aquesta és la realitat, conseqüència d'una gestió que no li vull posar el qualificatiu de nefasta, però que ha deixat molt que desitjar, sobretot en matèria esportiva, això és evident, i no poden estar orgullosos del que han fet, i el que necessita la Junta actual és començar a treballar mirant cap al futur i no tant mirant cap a darrere ni posant qualificatius a l'època anterior.
Preveus assemblea plàcida el diumenge per la porta o amb algun problema?
El primer que em sobta és el poc temps que tindrem, sobretot després d'haver conegut que la reforma d'estatuts proposada es votarà article per article. M'hagués agradat que aquesta assemblea, per la importància que té, se li dediqués el temps necessari i prescindible començant des del matí. Ja. A banda d'això, no detecto en el barcelonisme que hi hagi una voluntat d'obstaculitzar la gestió d'una junta que acaba de ser escollida per àmplia majoria. I crec que, en general, les propostes han de reeixir, han d'anar endavant. Potser aquesta eliminació de l'article 67 per donar-li a la junta un xec en blanc en quant a la gestió pot ser més complicada. Potser també els 1.500 milions d'euros d'endeutament per l'Espai Barça, si no té una explicació a fons, doncs també tindrà la seva dificultat. Però, en general, no crec que sigui una assemblea conflictiva.
Clar, hi ha tres punts que són els que poden generar polèmica. Dos d'ells ja els has dit tu i et demano la teva opinió. El finançament de 1.500 milions per l'Espai Barça, tu aixeques cartolina blava o vermella? Recordem que la vermella és no i la blava és sí.
Sí, jo no sóc dels que diu que això s'ha de resoldre per referèndum, per exemple. O sigui, crec que l'assemblea és perfectament legítima per resoldre aquesta qüestió. I la meva cartolina depèn de que quedi plenament justificat l'endeutament sol·licitat o que no hi hagi la informació adequada. De moment, la Junta no ha estat massa comunicativa en aquest sentit, no? Si a l'assemblea rebem l'explicació necessària i crec que l'operació és bona pel club, votaré a favor, perquè d'altra banda l'Espai Barça és quelcom estratègic i imprescindible. No podem... Ara, clar, si això comporta modificar el pla general, perdre més temps i no avançar, doncs aleshores ja no estic tan segur que votaré.
I el tema de la suspensió provisional de l'article 67?
Sí, aquest sí que malauradament, i això jo ja m'he preocupat de fer-los arribar, i fins i tot personalment, el que jo entenc que és imprescindible és que hi hagi alguna regla, algun límit. Com nosaltres ja vam imposar un límit quan vam dir que havíem de reduir l'endeutament i vam fer una disposició transitòria. Si ells han fet un pla de viabilitat i tenen uns objectius, doncs que aquests objectius els posin als estatuts com diguéssim un límit a aquesta suspensió. Per tant, tal com està ara l'article 67, no puc votar a favor.
Ja. I l'altre tema és el tema que qualsevol es pugui fer soci del Barça de forma telemàtica, des de qualsevol punt del món. A favor o en contra d'això?
Sí, entenc que el Barça del segle XXI ha de poder permetre que qualsevol persona es faci sòcia sempre i quan s'acrediti la seva identitat i que hi hagi una constància de que qui s'està fent soci és la persona que està darrere de la màquina, per dir-ho així, perquè podem fer tràmits tots personalment amb signatura electrònica, i els demanaria a la Junta que no facin un creixement exponencial de la massa social, perquè tenir més socis no abonats que socis abonats pot comportar un problema de gestió dels abonaments, no? I acabar amb un règim rotatori o diferent del que hem tingut fins ara, que tots sabem que els abonaments són familiars, passen de pares a fills i hem d'intentar mantenir aquesta forma de gestió.
Molt bé, Toni, m'aguantes, no?, que obrim el debat de seguida amb el Petón.
Sí, t'aguanto.
Vinga, ens hi posem de seguida.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Doncs obrim el debat a Esportscope, continuem amb el Toni Freixa, incorporem el Petón. Hola, Petón. Muy buenas, Petón.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho perfectamente. ¿Dónde andas?
Fenomenal. Estamos en Huesca.
Vamos
a salir del maravilloso casino de Huesca.
Sí.
El Círculo Ostense, edificio colonial maravilloso de tiempos del cacique Manuel Camo. Es una maravilla en el centro de la ciudad.
Tiene que ser bonito. ¿Vienes a Girona mañana o qué?
¿No? Estaré haciendo una ruta por el Pirineo y veré el partido tranquilamente.
Bueno, está el Girona delicado, ¿eh?
Es el comienzo de la temporada y hay un montón de equipos. Fíjate, el Leganés, que tiene prácticamente los puntos del Girona. Nosotros mismos tenemos 3 o 4 más que el Girona. Un partido lo cambia todo. El principio de temporada no es indicativo en segunda división. Hombre, es bueno hacer punto porque los que se van no vuelven. Pero no veremos a los equipos que están abajo ahora al final de temporada en la misma posición, seguramente, algunos de ellos.
Bueno, es un fin de semana extraño, Toni, porque no juega el Atlético de Madrid, no juega el Real Madrid, pero bueno, tenemos el domingo un Barça-Valencia que se las trae el partidito, ¿eh, Toni?
Sí, volver a la competición después de este parón de selecciones siempre tiene su dificultad. Y es el Valencia de Bordalás, que ha arrancado bien la temporada, que ya sabemos qué tipo de partido va a plantear, y bueno, ojalá que el equipo pueda coger el tono de competición desde el primer minuto, y la vuelta del público pues quizá puede ayudar, ¿no? Yo creo que no se esperará un lleno tampoco, porque hay muchos abonados que están en excedencia,
sí. Pero
sí que habrá mucho más público del que ha habido hasta ahora, ¿no? Y esto yo creo que puede ser un factor también importante, la vuelta de la gente, para apoyar al equipo y iniciar bien esta racha de 3 partidos seguidos que tenemos, que este es el primero, 3 partidos en casa, que son los 3 importantísimos.
Me acuerdo un día, Petón, a principio de temporada, que me dijiste que creías que el Valencia iba a sufrir esta temporada, y mal no ha empezado. Ahora se ha parado un poquito, pero empezó bastante bien.
No, estaba por encima de las expectativas que yo tenía, porque el lío que había dentro era tan grande...
Ya.
Y cuando esas cosas suceden, bueno, lo estoy viviendo un poco, trascienden al fútbol, al vestuario y al juego. Pero Bordalás tiene mucho mérito, ha sabido aislar al equipo de ese jaleo interior con la afición en contra de la directiva y que desarrollen su idea de juego, que es de mucha tensión, los resultados no van a ser constantes porque la exigencia es tanta que cuando se juntan partidos, pues hay problema porque no da el cuerpo, pero esta vez llevan 2 semanas de descanso.
Sí, sí. Bueno, acabamos de asistir, Toni, a la presentación de la renovación de Pedri y en eso se tiene que centrar el Barça ahora mismo, sobre todo, ¿no? Por encima de todo, en amarrar el talento, el joven talento que ya tiene, ¿no?
Exacto, sí. Son de las buenas noticias que tenemos es esa generación de jugadores jóvenes que con Pedri y Ansu Fati a la cabeza, que son los que tienen que poner las bases del futuro del equipo y que nos ilusiona muchísimo. Pedri, un jugador que el año pasado llegó de Las Palmas para en principio jugar en el Barça B, si el Barça B conseguía ascender a Segunda A, al final no consiguió ascender y entonces era en principio una cesión, se buscaba algún equipo de la Liga Alemana, Koeman empezó diciendo que jugaría poco y acabó jugando la Eurocopa y siendo una pieza fundamental para Luis Enrique
en la selección española, ¿no? Y ahora pues somos conscientes todos de que hemos renovado a un auténtico crack que está también a punto de ganar el reconocimiento al mejor jugador de Europa de su edad. Bueno, pues en un momento tan complicado para el club, tener estas buenas noticias pues da mucha moral.
Sí, sí. Menos mal, Petón. Menos mal de Pedri, menos mal de Ansu, menos mal de Gavi ahora, de Araujo. Menos mal que los jóvenes aportan cierta ilusión, porque si no, complicado,
Ya, y Nico,
Nico, sí, me deja algunos.
Y John, 24 años, de ahí para abajo. Mm. Futbolistas que son el futuro. Si Ansu Fati tiene el restablecimiento que se espera, estás añadiendo gol, porque lo que estás viendo son muchos mediocampistas y defensas, que eso es buenísimo, pero si encima añades gol, imagínate, completas perfectamente la ecuación. Sí. Así que vamos a ver si tanto talento se corresponde con la paciencia que un club como el Barça debe tener con jugadores que tienen tanto talento. No siempre sucede.
Los quieren renovar a todos, Petón. Pedri ya, bueno, claro, ya ha renovado. El tema es si, bueno, Pedri se ha quedado porque quiere jugar en el Barça y tal. Ansu parece que va a ser lo mismo. Pero bueno, hay alguno de estos chavales que a lo mejor viene un supergigante del fútbol europeo con un montón de dinero. Y no sé, igual el Barça puede tener algún problema para renovar alguno, ¿o no crees?
Pues yo creo que será una estupidez del chaval. Porque ya no van a encontrar una circunstancia para sentarse en un club como el Barça de ningún modo. Por ejemplo, es lo que pienso de Aissa Moriba. Me parece que se equivoca 100%, porque no hay un mediocampista de esas características en el Barça. Todos los chicos que aparecen son de otro perfil, incluso Nico, que es casi igual de alto que él, no es un jugador como él. Lo que tiene Moriba es una potencia descomunal. Es mucho más a que uno de esos medios africanos, algunos de los cuales ha tenido también el Barça, que compensaban el talento de los demás. Y se va a una liga como la alemana, donde hay muchos jugadores así. En fin, cada cual se deja aconsejar como... Pero yo, si fuera el asesor de Pedri, el de Gavi, les diría, vamos a renovar 6 años. Sí. Esta es nuestra casa, ya está, ya veréis. Sí. Y a partir de ahí, el crecimiento.
¿Algún miedo, Tony, o no? ¿O ninguno?
No, bueno, el miedo normal de que evidentemente hay otros proyectos deportivos en Europa que pueden ser ahora mismo tan atractivos como el del Barcelona, pero como bien dice Petón, ¿no? Cada jugador tiene que saber qué características tiene y dónde puede desarrollarlas mejor. En el caso de, por ejemplo, Gavi y Pedri, Nico, son jugadores de medio campo que seguramente en el mejor equipo donde pueden desarrollar esas condiciones que han aprendido durante tantos años. Y digo tantos años también en el caso de Pedri, porque viene de la escuela canaria, que en ese sentido es muy parecida, pues es el de Barcelona, ¿no? A partir de ahí hay agentes, y agentes que pueden aconsejar y que pueden tener intereses. Y en el caso de Ilaix Moriba que comentábamos, pues al final todos tenemos muy claro que más que el jugador que haya querido irse, pues ha sido los que administran sus intereses deportivos y económicos los que han decidido ir a hacer negocio en otro sitio, ¿no?
Quédate con lo segundo, seguramente, porque más atractivo, has dicho, puede haber proyectos más atractivos en lo deportivo. No creo, para un joven, yo tengo 18 años y el talento que tiene cualquiera de los mencionados, y digo, ¿hay algún equipo que por las circunstancias que se están dando pueda ofrecer más minutos, más responsabilidad a un chavalín como yo? No hay ninguno. No voy a cobrar tanta pasta como en el City. No voy a estar con tíos de 30 años súper multirricos, pero me da igual. Es donde voy a ser feliz, donde voy a ganar también muchísimo dinero y donde cuando tenga 24, dentro de 6 o 7, en el caso de Gavi, voy a ser un futbolista hiper consagradísimo. Ya tendré tiempo para pegar el sartenazo.
Pues sí, está muy bien visto. Bueno, la quiniela, solo un partido, el Barça-Valencia. Petón, ¿qué le pongo?
Ponle un 1.
Un 1, pero te lo has pensado un poquito, ¿vale? Tony, ¿qué ponemos?
Es que es obligatorio el 1, no hay otra opción.
No, yo creo que va a sufrir, ¿eh? O sea, es un 1,
sí.
Seguro, seguro.
Mi cavilación es porque el Valencia va a dar la cara, seguro.
Sí.
Mi uno está dicho desde el corazón, ¿eh? No he empleado demasiado la razón.
Pinta partido cerradito, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Petón, Toni Freixa, gracias, ¿eh? Bon cap de setmana als dos.
Gràcies.
Gràcies. Seguim.
Koeman resisteix, però els resultats dictaran sentència. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, a partir de les 9 de la nit des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, València.
Rubén Martín, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La notícia a l'Espanyol, Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda.
És que Daniel Sánchez Llibre, Dani, torna a implicar-se a la vida del club patrocinant tot el futbol base.
Sí, que conste que no se vincula como directivo ni nada por el estilo. Simplemente que su empresa, Conservas Dani, propiedad, como dices, del expresidente del Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, volverá a patrocinar el fútbol base del club blanquiazul 5 años después de que Dani vendiera su paquete accionarial, que era el máximo, al actual propietario Chen Yanseng. En el 1995 el primer equipo ya lució la publicidad de su empresa y el acuerdo se firma por solo una temporada. También habrá publicidad en la ciudad deportiva. Dani fue presidente del Espanyol durante 14 años, pero antes había sido consejero responsable del fútbol base. Esta mañana se mostraba muy satisfecho por volver a apoyar a la cantera perica.
Ojalá que el 70-80% de la plantilla nostra pugui ser del futbol base. Vaja, com més es treballi al futbol base, més nanos podran estar en el primer equip, que en definitiva és el que el seguidor nostre vol. Més gent de casa, que és el que produeix orgull. Això és maco, això és el que m'agrada a mi.
Por su parte, el consejero delegado Josep María Durán se ha mostrado agradecido con el apoyo económico de Dani al futbol base españolista.
Bueno, és el nostre ADN. Els pitjors moments ens ha salvat sempre el futbol base. I ara que són moments, pues, bueno, que hem superat moments difícils, tenim aquesta perla que, pues, bueno, es tracta de treure-li brillo i fer-la continuar el bo que s'ha fet i intentar-ho encara fer una miqueta millor.
Fantàstica notícia per a l'Espanyol. Doncs l'equip jugarà el seu partit d'aquesta jornada el dilluns, rep el Cádiz. Atenció que tinc una entrada doble per anar a aquest partit i la dono ara. Serà pel que sigui més ràpid o més ràpida. El primer que truqui al 93-270-37-77. 93-270-37-77. El primer o la primera que truqui s'emporta 2 entrades per anar a l'Espanyol el dilluns. L'última hora de l'equip, per on passa, Juan?
Mañana el equipo se entrena preparando el partido, como comentabas, contra el Cádiz el lunes en Cornellà Prat, sobre la 1:00 p.m. Rueda de prensa de Vicente Moreno. Sigue siendo duda para el encuentro contra el equipo gaditano Aleix Vidal.
Molt bé, gràcies, Juan, que vagi bé.
Que vagi bé.
Fem una punada del Girona amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que, com comentàvem amb el Petón, rep demà el Huesca, s'ha de sumar sí o sí.
Sí, rep el Osca a les 4 de la tarda. I si té urgències el Girona, per allò d'arrencar, Batllori, la desena jornada de la Lliga Smartbank a un punt de la permanència, hem de sumar mal de caps i dubtes. Pol Lozano s'ha lesionat a l'entrenament d'avui. Té un esquinç al turmell, sembla important, però estem pendents de proves. Òbviament està descartat per demà. I són dubte, atenció, Cristian Estuani, problemes de cervicals, i Ramon Terrats, que té molèsties al turmell, només va aguantar 39 minuts a Lugo, cap dels dos tampoc ha entrenat avui. Juncà encara està fora, tot i que treballa amb el grup, i sí, t'ho deia ahir, Calavera torna a la llista. Diu Mitchell, el tècnic del Girona, Miguel Ángel Sánchez, que la situació, ell qualifica la situació de delicada. Diu que el de demà no és una final, però, de veritat, pareu atenció a aquest document, el discurs del tècnic del Girona abans del decisiu partit davant l'Osca.
He venido para quedarme mucho tiempo. Esa es mi deseo. Entonces, bueno, trabajo para ello, pero mi ilusión es poder estar aquí mucho tiempo. En los momentos complicados hay jugadores de mucho talento que tienen que dar un paso adelante. Y hay que señalarlos. Borja, responsabilidad. Asume tu responsabilidad, Borja, por ejemplo. Da un paso adelante. Necesito que des un pas adelante. Y es lo que quiero que hagan.
Assenyalat directament, perquè ho acabem de sentir, a Borja García, entre d'altres. Girona, 20è, 8 punts. Osca, 12è, amb 11.
Així està el Girona, un apunt de futbol femení també. Sílvia, que el Barça va guanyar a Dinamarca 0-2 en partit de Champions però amb més problemes dels previstos.
Sí, per primer cop aquesta temporada el Barça li va costar 0-2, es va imposar el Queje. El cert és que Jonathan Giraldez va fer moltes rotacions després d'una setmana intensa en partits contra l'Arsenal i l'Atleti. Només va repetir a l'11 inicial Sandra Paños i Marta Torrejón. L'equip va estar desconegut a la primera part, amb moltes errades i falta de control, i el 0-1 no va arribar fins al minut 63, obra de Fridolina Rolfo. El 0-2 definitiu el va fer Jennifer Hermoso de penal en temps de descompte, va tornar a marcar la Pichichi més de 3 mesos després. Jonathan Giraldez considera que han de prendre nota del partit d'ahir a Dinamarca.
És molt complicat, i sabíem que el partit de Champions aquí a Coge, amb la gespa, amb l'ambient, doncs contra un rival que també estava motivat per poder jugar contra nosaltres, no és fàcil. Hem de sortir cada partit amb la intenció de donar-lo tot per tenir més opcions de guanyar el partit, i avui doncs crec que ens ha costat una mica, però això crec que a la llarga ens reforça per continuar la nostra idea de treball. Ens hem de posar les piles, no?, tota l'estona. No és suficient el que hem fet, sinó hem de pensar en el present i en el futur.
6 punts de 6 porta el Barça, el líder en solitari del grup C, després que l'Arsenal va guanyar al Hoffenheim, i angleses i alemanyes queden amb 3 punts. Precisament l'Arsenal ha anunciat tots els honors pel partit que jugarà contra el Barça. Serà en la 5a jornada d'aquesta Champions, el 9 de desembre, i el partit es disputarà a l'Emirates, un estadi amb capacitat per 60.000 espectadors, en comptes de Meadow Park, on juguen habitualment. Veurem quan li toca el torn al Barça i al Camp Nou.
Molt bé, Sílvia, gràcies.
Adéu.
I per tancar el bloc futbolístic, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
La primera federació que aquest cap de setmana, entre d'altres coses, ens porta el miniclàssic.
No li has preguntat a Freixa, la travessa d'aquest miniclàssic, no. Dissabte, demà, finalment canvi d'horari, demà dissabte, 9 de la nit a l'Alfredo Di Stéfano, Real Madrid B, Real Madrid Castilla, Barça B. Parla per Blaugrana, parla Mica Mármol, una de les sensacions d'aquest filial de Sergi Barjuan, que diu que... Per una banda, és un partit més, són 3 punts més, però que clar, això d'enfrontar-se al filial del Madrid no deixa de tenir un caire especial.
Nosotros lo preparamos como un partido más, ya que en esta categoría todos los partidos son muy importantes. Sí que es un partido especial, porque siempre es especial jugar contra el Madrid, pero la realidad es que son 3 puntos igual que cualquier equipo de la categoría, son 3 puntos.
Un Mica Mármol que guarda un bon record del seu últim enfrontament davant d'un filial madridista. Va ser en categoria juvenil, van guanyar 5-0.
La verdad que es un recuerdo muy bonito, porque aparte fue uno de los primeros partidos que jugué cuando volví aquí al Barça en juvenil. Y nada, un partido en el que jugamos muy bien y pudimos ganarle al Madrid 5-0.
Com que no juga al Madrid aquest cap de setmana, Raúl podria disposar d'aquells jugadors que estan de pont entre el filial i el primer equip, com ara, per exemple, Blanco, Aranda o fins i tot Miguel Gutiérrez, al lateral esquerrà. D'altra banda, a les 7 de la tarda, avui mateix, a la Creu Alta, Sabadell-Sanluqueño. Manzanera, José Manzanera, el director esportiu, confia en la feina d'Antonio Hidalgo.
A ver, al final Antonio es un ganador, es una persona que siente el club, es una persona que trabaja al 100% todos los días y que le da mucha importancia a los detalles. Tiene mi confianza al 100%, independientemente de la relación o no relación o el tiempo que llevemos juntos. Al final yo lo que lo valoro es por su trabajo en el día a día y por su trabajo en lo que yo veo.
L'altre partit que ha canviat d'horari, avui a les 9 de la nit, Andorra-San Fernando. Cal felicitar l'Andorra. Avui fa 79 anys d'història. Demà a les 5 de la tarda, el Nàstic defensa plaça de playoff al Camp del Castelló. Diumenge, 12 del migdia, Costa Brava, Atlético Baleares, Linense, Cornellà.
8 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La voz del día es la de El Cholo Simeone y ha confesado que habló con Luis Suárez de la posibilidad de fichar a Leo Messi este verano.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, fue un plan trazado que tenían en el Atlético de Madrid. Te cuento por qué. Luis Suárez habla con Miguel Ángel Gil Marín, esta es la noticia, y le pregunta si tiene el beneplácito del club para sondear a Leo Messi. Miguel
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla?
Uy, sí. Pero menos mal que eligió el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Anem al bàsquet, Albert, que torna a jugar el Barça partit d'Eurolliga, aquesta vegada a la pista del Mònaco.
Sí, a les 7 de la tarda és la quarta jornada de l'Eurolliga per un Barça-Batllori que, recordo, és un dels millors atacs de la competició. Ve de guanyar aquesta setmana Olympiacos al Palau a la pròrroga i avui doncs, té una bona prova davant un debutant a la màxima competició continental, però que es vol fer un lloc ràpidament entre els grans i que, recordo, també va posar contra les cordes el Real Madrid. Barça 3-0, victòries derrotes, Mònaco 2-1. A veure què diu el tècnic del Barça, Sarunas Jasikevičius.
Ha ganado primeros dos partidos. En Madrid se mete muchísimos problemas perdiendo de 25. Y esto habla muy bien de equipo, que son capaces en un campo muy difícil como Madrid volver a partido, ponerse por delante y al final del partido podría ganar cualquiera y al final ha perdido. Pero es que tiene muchísimo nivel y es un equipo muy, muy serio.
I és un equip que té un nom a la pista. Mike James no va acabar per lesió el partit davant el Real Madrid. Sembla que ha quedat un ensurt i que es podrà enfrontar al Barça. 7 de la tarda, eh? El Barça és l'encarregat d'obrir aquesta última tongada de partits de la quarta jornada de l'Eurolliga.
I ahir bona victòria a l'Eurolliga femenina de l'Uni Girona.
Sí, sí, de prestigi, eh? D'allò que diem a pista contrària, quan més la necessitava, després de perdre també el campionat domèstic al conjunt català. 68-76 a la pista de l'Esquio. Una victòria, insisteixo, necessària, serveix per presentar credencials a Europa, és la segona jornada de l'Eurolliga, una victòria, una derrota. Agustí, són germans, però Alfred és el tècnic de l'Espar Uni Girona, l'escoltem.
Un partit molt complet, maco, perquè no és només una victòria molt important a camp contrari a Eurolliga, sinó que és també doncs, el fet de demostrar-nos que sí que podem jugar bé a bàsquet i res, a celebrar i ràpidament a connectar cap al següent.
És el què i el com, Batllori. El què és guanyar i el com. 19 punts de la nord-americana Kennedy Burke i 3 jugadores més per sobre dels 10 punts.
Fabulós, Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Ara en vol, Juan, que es va imposar el Barça al Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual ahir al Palau en partit de Champions.
Sí, 36-32 al Dinamo de Bucarest, quarta jornada de la Champions, lo que le sitúa como líder empatado con 6 puntos con Kielce y Vesperen, pero con mejor diferencia de goles. Destacó Dick Amen, autor de 12 tantos en 14 lanzamientos, un auténtico recital de efectividad. El equipo azulgrana llegó a tener 9 goles de ventaja, pero cierta relajación final permitió al equipo rumano acercarse del marcador hasta perder por solo 4. Más allá de lo deportivo, el partido estuvo marcado por el retorno del ex técnico del Barça, Xavi Pascual, ahora entrenador del Dinamo, que fue recibido con una prolongada ovación por parte del público presente en el Palau.
He estat bastant tranquil, però sí que és veritat que l'inici del partit ha sigut dur, no? O sobretot quan he sortit, perquè he sentit l'estima de la gent i, bueno, és complicat controlar les emocions, no? Però a partir d'ahir ja ha passat això i després ja m'he centrat en el que m'he de centrar, que és el meu.
Próximo encuentro de Champions, otro partidazo jueves de la semana que viene, PSG-Barça.
Buf, sí, sí, partidazo. Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I tancarem amb motor, Gil, que hem d'actualitzar com va el Rally Catalunya.
Doncs sí, senyor, està en marxa la primera etapa. Estem pel quart tram cronometrat d'aquesta primera etapa al voltant de Riba-Roja i ara mateix l'aspirant al títol mundial de pilots, Evans, està avançant en 8 segons al Sebastián Ogier, el pilot francès que, en teoria, recordem, és qui té la paella pel mànec per proclamar-se campió del món. O sigui que, de moment, quart tram, primera etapa, voltants de Riba-Roja, Evans, 8 segons per davant de Sebastián Ogier.
Hell Superstar.
Bueno, tens preparat el bocata per diumenge, Batllori, per l'assemblea?
Sí.
Sí?
I el plàtan.
I el plàtan. I el manual d'instruccions?
També.
Tu tens el manual... Has tingut accés al manual d'instruccions per l'assemblea de diumenge?
Vaig preparat. Deixem-ho amb que vaig preparat. Si estan fent deures aquest matí, la Sílvia és testimoni.
Pels que no estiguin preparats, manual d'instruccions... Memory Backup per assistir a l'assemblea de compromissaris del Barça de diumenge.
Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. O sea que al loro.
Però ara què hem de dir? Que no estamos tan mal, que estamos mal, que estamos sí. Peor...
Home, el que no estamos tan mal, ja t'ho dic jo, que no ho tornarà a dir.
Bueno, en tot cas, recordeu, que no se dejen embaucar ni enganyar, eh?
Això potser sí.
Al soci no se li pot enganyar. Va,
més. Sí.
Va, última hora, mira, última hora. Hem tingut sorteig de la Copa de la Reina, segona ronda, eliminatòria partit únic, a 10-11 de novembre, i tenim emparellament català. AEM Real Club Deportiu Espanyol. Atenció, perquè qui superi aquesta eliminatòria a partit únic, en tercera ronda ja té un rival de primera, Iberdrola. Guardiola ha avançat que Ferran Torres podria estar entre 2 i 3 mesos fora dels terrenys de joc.
Ostres.
I no t'ho creuràs. No t'ho creuràs, Ballori. Roberto Rossetti, director d'arbitratge de la UEFA, parlarà amb la International Board perquè canvin la regla del fora de joc i ajustin la regla a les situacions reals que
pel
es donen...
Mbappé, pel tema Mbappé.
Pel tema Mbappé, claríssimament, per aquest gol d'Mbappé que mai hauria d'haver pujat al marcador. Ai, senyor, de humanos a cerrar, de sabios rectificar.
Lo mejor en lo personal.
Sí, home, que ja mini clàssico, home, sisplau, Ballori.
I
lo peor en lo... Que no, que mini clàssico.
Vale, ok.
No perdem els costums.
Lo mejor en lo personal.
Al loro!
Adéu, les 4, que vagi bé.